Bon dia, passen 100 minuts de la una del migdia i comencem a la sintonia de Ràdio Falset, al 107.6 de la freqüència modulada, aquesta hora del vermut, aquesta hora, 50 minuts de debat, de comentari de l'actualitat general, però especialment de la nostra comarca. A més, avui ho fem recordant-nos que la setmana passada ja vam anunciar que tindríem algun membre de la Junta de Prioritat, aquesta associació que vol tirar endavant la candidatura del paisatge del Priorat a ser considerat patrimoni de la humanitat per la UNESCO. Per això, en aquesta tertúlia, avui tenim a la Rosa Bernet, que li diem bon dia.
Bon dia.
A la Rosa Gairal.
Bon dia.
I a l'Anton Vidal.
Bon dia.
Una fira en el marc de la Fira de Sant Andreu de Falset, que s'està celebrant en aquests moments doncs, en la part de la quartera i el pont. Esperem doncs, que una vegada s'acabi aquesta tertúlia continuïn havent les parades, a veure si podem anar a mirar alguna coseta. Però com us deia, la setmana passada...
Que no hi són tot el dia, les parades?
Jo crec que fins demà i tot.
Ah, per això...
Crec, potser m'equivoco.
Que surtin la gent de casa.
Fa bon dia.
Fa bon dia, fa
l'excusa soler. Aquella de no fa boira, fa fred... A la nit sí, a la nit fa fred, de veritat, ara ja comença a fer... El que toca.
Perquè no ho feu per Sant Andreu, que si no seria pluja o neu, un fred molt greu. L'au avançada, eh?
Avui han estat de sort, perquè ha plogut bastant, i avui, mira, fa solet.
S'ha aguantat.
Sí.
Però aquí veníem a parlar de... A part del temps i de la Fira de Sant Andreu, la setmana passada es celebrava a Escaladei. Fa dues setmanes es celebrava a Escaladei. Jo deia una paraula que penso que a la Rosa no li acabava d'entendre mai. Jo deia workshop.
No, és que no és un workshop. Un workshop seria un treball de camp.
Workshop és un treball de camp?
Seria un taller, més ben dit. És el que venen a fer, tornaran a vindre a fer l'any que ve, per tercer cop consecutiu, uns estudiants de la Universitat Autònoma i de la Rovira i Virgili sobre paisatge. Allò pròpiament és un workshop. El que van fer a Escaladei fa 15 dies era una jornada.
No, però una jornada important per la gent que
sí,
venia...
Sí, però no perquè diguis un nom en anglès serà més important
no,
la jornada.
Ni molt menys. En algun lloc... Jo recordo haver llegit... No sé, que sona més a internet que no a...
A veure, això no vol dir que algú hagués fet córrer la paraula no se sap ben bé per què, o barrejant informacions i després tu la recollissis, vull dir, no passa res. Mm-hmm.
Tot i així va ser una jornada important, repeteixo, pels noms que havia, per la participació de persones vinculades amb territoris que havien aconseguit ja la candidatura i pel que ens ha explicat el Miquel Jardí, doncs el resultat és bastant positiu. Una vegada ja han passat un parell de setmanes, quina valoració en feu des de la Junta?
Bé, la jornada del dia 12 de novembre a Escaladei, de fet, era una mena de cloenda d'un pla de participació que l'associació Prioritat ha anat desenvolupant al llarg d'enguany. Aquest pla de participació el vam fer gràcies a un ajut que vam aconseguir de l'antiga Direcció General de Participació Ciutadana i la finalitat d'aquest pla era, per una banda, mirar que els socis de Prioritat s'impliquessin més i per tant, per fer això, doncs, millorar els mecanismes de comunicació i de traspàs d'informació de la nostra entitat i, per altra banda, també fer una primera passada, diguéssim, per veure de quina manera la societat en general, gent de diversos àmbits i d'institucions i de diversos pobles, doncs sabien què era Prioritat, si sabien què ens portàvem entre mans i si els sonava, si tenien alguna opinió formada, què en pensaven i si tenien alguna opinió formada de quina manera ells doncs, pensaven que es podien implicar. Durant aquests mesos que hem fet aquest pla de participació, que l'ha portat, l'ha dirigit, diguéssim, la Núria Morral, que és la tècnica que vam llogar, doncs ha sortit informacions molt interessants i l'acte d'Escaladei havia de ser la cloenda d'aquest pla de participació, però ja que fèiem un acte obert, vam pensar que seria interessant de que fos alguna cosa més, que no pas un taller com els que s'han fet, per exemple, per la Carta del Paisatge, no? Sinó que tinguessin algun valor afegit i que aprofitéssim que reuníem a la gent o que convocàvem a la gent per donar-los alguna cosa més, no? I així va ser com va néixer la idea i a partir d'aquí hem de dir que vam aconseguir ponents d'alt nivell gent que són experts en qüestions de paisatge i de patrimoni. Hi havia a la primera taula rodona el Gerard Colen, que és un senyor francès, que és de la UICN, que vol dir la Unió Internacional per la Protecció de la Natura, i que és l'entitat que assessora la UNESCO en termes de patrimoni natural. Després, i aquest senyor, a més, fa d'inspector, ell diu, no és inspector, és avaluador de candidatures a la UNESCO, i també assessora gent que presenta candidatures i ha aconseguit, entre cometes, la llista, la inscripció a la llista del patrimoni mundial amb un paisatge agropastoral de les Cevenes, i ara n'està treballant en un de Portugal. Després hi havia el Joan Noguer, director de l'Observatori del Paisatge, que és un dels nostres còmplices, diguéssim, importants i constants, tant ell com el Pere Sala, de l'Observatori, de fet. I el tercer era l'Òscar Rebollo, que és un professor, un sociòleg, professor de la Universitat Autònoma, que era una mica per donar el contingut més relacionat directament amb la participació ciutadana. No? A la segona taula rodona era més d'experiències, això que dèiem, de representants de territoris o de béns que ja estan inscrits a la llista del patrimoni mundial. Tenim la Lluïsa Dubon, que és l'exconsellera de territori del govern de Mallorca, que va ser una mica l'ànima impulsora de la candidatura de la Serra Tramuntana, que ha sigut inscrita enguany. Teníem el Joan Peralada, que és l'alcalde de la Vall de Boí, que ja fa 10 anys que el conjunt de les ermites de la Vall de Boí són patrimoni de la humanitat. I teníem el Guillermo Soler, que és el coordinador, bueno, coordinador no sé, no, és de la coordinadora de Colles Castelleres, que és com a patrimoni immaterial també a la llista de la UNESCO des de l'any passat. Cadascú va explicar la seva experiència i després hi va haver debat. I tant les intervencions, la Rosa hi era, no?
La seva versió ja la tenim. Fins i tot tenim, ens va explicar el Miquel Jardí, el que acabes de fer tu, ens ho va fer Fil per Randa.
A veure, les intervencions jo penso que van ser molt interessants i diverses, perquè cadascú, diguéssim, va enfocar... A la primera taula rodona, doncs, el Gerard Colònia es va enfocar molt, diguéssim, les experiències que ell havia tingut i que té. El Joan Noguer va fer un discurs molt interessant sobre a partir d'una experiència seva d'un viatge a Itàlia fet molt recentment, doncs, de quina manera paisatges que han estat maltractats en molts sentits, un fet determinant que és en si és negatiu, pot fer reaccionar la gent i pot fer canviar una dinàmica, sobretot, diguéssim, de la mateixa gent en relació al seu territori i al seu paisatge, no tant de fora, sinó interiorment. I a partir del canvi interior pots llavors, diguéssim, veure o optar a un canvi des de fora. I una mica també una reivindicació que jo penso que nosaltres l'hem fet des del territori moltes vegades, però és important que es faci no des del territori, sinó des de les entitats o des de les institucions que són referents en temes de paisatge, no només al nostre país, sinó internacionalment, com és l'Observatori del Paisatge, que és aquesta reivindicació dels paisatges oblidats, dels paisatges del sud. Al nostre país, a Catalunya, els paisatges emblemàtics han estat lligats a una concepció de la identitat que es basava en situar, per dir-ho d'alguna manera, les essències identitàries i pàtries a la Catalunya vella. I això vol dir, doncs, que els referents paisatgístics anaven en consonància amb això.
Home, no seria una mica allò, baixant una mica el nivell, de que els de Barcelona tenen la mirada posada cap a la Costa Brava, el Pirineu i el cul cap a Tarragona i Terres de l'Ebre?
Sí, seria la caricatura d'això, no? I vull dir, clar, i això, doncs, des de la Renaixença que s'arrossega, per dir-ho d'alguna manera, i és una cosa que es retroalimenta. I no només es retroalimenta pels de Barcelona, sinó pels d'aquí. Els d'aquí també han pensat que els nostres paisatges no valien res, que els que eren importants eren els d'allà dalt. I això vull dir, és una cosa que és absolutament falsa. No hi ha paisatges més millors que uns altres. Hi ha paisatges diferents, hi ha valors diferents. No? I per tant, doncs, aquest canvi de mentalitat que aquí jo penso que ja fa un cert temps que s'està produint, no d'una manera total encara, però i que fora d'aquí doncs, s'intenta que es produeixi, doncs bé, va ser aquesta reflexió que va estar parlant el Noguer. I en aquest sentit el Joan Noguer, jo penso que ja fa temps que s'ha distingit per incidir en aquesta percepció, perquè això no només té una implicació, diguéssim, d'això de que la gent tiri amunt o de que sembli més maco o el que sigui. No, això té repercussions en tots els àmbits. Quan un territori, quan un paisatge, tu no el valores, no, penses que no té importància, penses que no té... No representa res, no és un valor identitari, allà hi pots fer el que vulguis. I pots deixar fer el que vulguis. I a l'hora de planificar segons quines coses, això explica també el per què, segons què tot ve cap aquí baix i segons què no hi ve. I segons què no va cap dalt. Vull dir que tot va relacionat.
Bueno, és que ens planteja que vagi cap allà dalt.
Exacte. Per exemple, a vegades no es planteja i a vegades se planteja, però s'acaba decantant sempre per cara avall, diguéssim, no? Vull dir que hi ha molta... Això té més implicacions de les que ens pensem. Llavors, ell que va fer una mica és una mena de crida, tot i que ell pensa que el priorat estem en el bon camí, a l'augment de l'autoestima, no pas el cofoisme, sinó l'autoestima en el sentit de que siguem capaços de saber què és el que tenim entre mans i, per tant, doncs, a partir d'aquí obrar amb conseqüència, no? Uh-huh. I l'Òscar Rebollo doncs, va estar incidint molt, vull dir, amb la importància que tenen, que té la lligat amb tot això, vull dir, si la gent s'implica, si la gent realment participa, vull dir, aquesta autoestima, diguéssim, que pot anar creixent, tindrà una repercussió real en el dia a dia i després amb tota la resta, no?
Uh-huh. Tertulians, volen...
No, estàvem escoltant. No.
Sí, estic d'acord amb tot. A mi em va entusiasmar la Maria Lluïsa de Dubon.
Dubon és una dona... És una dona que té molta marxa.
Molta energia. A més ho encomanava. Mm. I com a capa i espasa, ella va anar lluitant tant a Madrid com a París, des de Mallorca, tot i sent consellera i després exconsellera, com s'ho va posar entre cella i cella i ho va arribar a aconseguir. No?
Home, és una dona que ja fa molts anys que brega amb tot això. Ella és menorquina, de fet. Jo la vaig conèixer l'any 2004, en un seminari sobre paisatge, a Menorca, que va ser també ho vaig conèixer, el Joan Noguer. I realment és una persona que ho porta a la sang. Sí. I és això, i és una dona molt enèrgica, molt, molt animosa, i com dius tu, bon com Anna. I bueno, jo penso que va ser una bona també demostració de que, vull dir, si les coses te les proposes, doncs es poden aconseguir, sí. No?
Home, jo el que veig... Refent amb això, vaig tindre notícia de què es feia, el que passa que doncs, per assumptes familiars no hi puc assistir, però havíem assistit no amb aquest aspecte, sinó amb altres reunions referent al paisatge en el qual hi havia prioritats també a nivell de Consell Comarcal referent a aquest tema, i és en certa manera és el que diu ella, és a dir, si la gent d'aquí no ho té clar i les institucions no ho tenen clar, malament rai. Sempre són gent de fora, com aquell que diu, gent de fora, gent que han tingut experiència, però m'ho referim, és el mateix com el tema del vi, és a dir, han hagut de vindre referents de fora per potenciar, com aquell que diu, el que hi ha aquí. I si es consciencia la gent d'aquí, doncs molt bé, el que passa és que la gent d'aquí, fins al moment, la cosa malament rai. Aviam, malament rai, no com a gent de carrer, sinó... una mica com a institucions.
Aquí hi ha, cosa interessant d'això, és que ho va treure precisament l'alcalde de la Vall d'Avui. Els diferents exemples que es van posar, i no només els exemples que es van posar, sinó la majoria d'exemples, la iniciativa de promoure una candidatura no surt de la societat civil, surt de les institucions. I, I això vull dir, bueno, i aquí ho han fet al revés. Aquí això ha sortit de la societat civil. Les institucions han vingut després. I això tothom està d'acord amb dir què és el que hauria de ser, què és el bon procés. Mm. És més lent, és més complicat, i és més, però és més... És
perquè
més
tens al davant les institucions lògic, que més són lògic. Més reacis a...
No, per això. Perquè, vull dir, perquè que surti de la societat vol dir que has de convèncer la gent. I convèncer la gent no vol dir només que en un moment determinat diguin endavant, sinó que convèncer la gent vol dir que la gent s'impliqui i s'impliqui realment. Mm-hmm. Aleshores, aquí, clar, aquí el que, quan neix prioritat, que aprofito per dir que és prioritat. En singular...
No, prioritats.
Exacte. Doncs neix de les entitats que representen una part molt important de la societat civil, les dues denominacions d'origen, l'associació de vitícoles, vull dir la de Ocu Priorat i la de Montsant, l'associació d'oleicultors, les dues associacions de turisme rural, la Unió de Pagesos, i després tot un seguit d'entitats més petites, d'àmbit local o comarcal, culturals o d'associacions. De moment tenim 4 ajuntaments. I després és a partir de que tot això es crea que anem a veure posteriorment a la primera institució comarcal, que és el Consell Comarcal, que, amb el qual signem un conveni de col·laboració. I després del Consell Comarcal, el Consell d'Alcaldes també aprova una moció de donar-me suport. És a dir que, clar, voler fer això des de la base vol dir fer un pas darrere l'altre. Mentre que si ho fa, si per exemple, si l'hagués, la idea hagués sigut de la Generalitat de Catalunya directament, hagués anat directament a Madrid a presentar la candidatura. Però això el de la Vall d'Avui va explicar que hi havia hagut moments en què alguna església romànica de la Vall d'Avui havia tingut des de fora, des de dalt, una distinció. I això havia sigut rebut per la població com una imposició. Per tant, s'hi havia rebotat. En canvi, si ho fas des de baix, si és la mateixa gent que ho demana, el rebot te l'estudies. Clar. Això no vol dir que aconseguirem l'unanimitat del 100% de tothom. Això no existeix. Però el procés és diferent. I el nostre procés doncs, va per aquí i va molt més a poc. I va haver un moment que semblava que fessin una cursa divertida, de que la Lluïsa va dir nosaltres vam aconseguir en un any, l'altre vam aconseguir en 2 anys, l'altre en una setmana, i anar fent. I clar, i algú va estar a punt de dir doncs l'important no és aconseguir-ho ràpid, perquè el més interessant de tot és el procés. Si tu estàs ho vols fer realment que sigui, que no només diguem això ho demana la societat civil, sinó que això sigui real, vol dir que has de treballar molt i vol dir que has de fer molta informació, moltes maneres de transmetre-ho, i per tant, si aquest procés es va fent, quan arribem al final, encara que no ens ho donessin, ja hauríem guanyat. Perquè la gent s'ho hauria cregut. I per tant, a partir d'aquell moment, la gent funcionaria en relació al seu entorn i al seu passatge, i tot el que això implica, que no és només tenir les coses arregladetes, sinó que va molt més enllà, doncs ja funcionaria com si ens ho haguessin donat. Per tant, l'important, el més important és el procés. Ara, ens ho donaran, eh? I això tant. Una cosa no treu l'altra.
I tant que sí.
Però, clar, és el que fa la diferència de segons quin és. I aquí, sí, doncs, clar. Bueno, vull dir, el que hem fet fins ara, i que a vegades fins i tot hem frenat alguns intents de la premsa, sobretot la premsa de fora, de que ha volgut donar més borrombori, perquè el que hem fet fins ara ha sigut una feina doncs, més de casa, diguéssim. I l'hem de continuar fent. De fet, avancem amb tres fronts. L'intern, el local, el comarcal, diguéssim. Mm-hmm. El front institucional i el front acadèmic. Han d'avançar els tres, més o menys...
Acadèmic?
A to.
Acadèmic, sí. A la UNESCO no n'hi ha prou amb que tot el priorat signi una petició perquè ens declarin patrimoni de la humanitat, perquè ens declarin. Ho hem de justificar, que ens ho mereixem. I això s'ha de fer amb un dossier de candidatura, que és un treball acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, diguéssim, que ha de demostrar que els valors que la UNESCO exigeix perquè et puguin posar a la llista del patrimoni mundial, nosaltres els tenim. I això vol dir que necessitem també, per tant, els especialistes, que ja n'han començat alguns, ja pel primer dossier que s'ha redactat, que és una síntesi, de que posaria les bases del que ha de ser el dossier de candidatura, i ja hi ha hagut experts de diferents matèries i disciplines que ens han donat un primer material. Però tot això s'ha de fer un senyor dossier, perquè anar a la UNESCO no és qualsevol cosa.
No.
No, vull dir, però és que a vegades sembla que... Per una banda, està bé desdramatitzar, però per l'altra banda hem de saber també a què juguem. I juguem amb una cosa molt seriosa. Llavors, hi ha d'haver un dossier molt ben fet, i hi ha d'haver, al costat de l'argumentació científica i acadèmica de que tu et mereixes aquesta distinció, has d'afegir un pla de gestió que garanteixi que aquells valors que tu dius que tens i que ells et reconeixen, els continuaràs tenint.
El pla de gestió és la carta del paisatge? Bona, és aquesta l'articulació?
Bona pregunta!
Entre... Perquè hi havia moments que carta del paisatge prioritat semblava que eren la mateixa cosa, hi havia moments que semblava que divergien, semblava que hi havia un encaix. És aquest l'encaix?
A veure, l'encaix pot ser aquest. No crec que sigui aquest. A veure, el que sí que és cert és que són dos iniciatives que en un moment determinat coincideixen en el temps, tot i que la carta del paisatge fa molts anys que s'arrossega, però a la darrera etapa coincideixen l'acabament, diguéssim, de la carta del paisatge amb el pla de participació de la carta del paisatge i el començar a caminar de prioritat. Aleshores, això fa que a vegades, vull dir, també per manca d'informació, perquè a vegades els canals no són els que haurien de ser, o perquè la gent doncs també mira més el futbol que no pas segons què, doncs...
El mirarà menys.
Bueno, sembla. Mira, deixem-ho córrer, no? Sense comentaris.
La Terribas el suprimirà tot.
Doncs, la gent a vegades confon coses, no? Però, de fet, nosaltres pensem que la candidatura del Priorat de Patrimoni Mundial dona sentit com a marc de referència, com a objectiu a llarg termini, a la Carta del Paisatge. I la Carta del Paisatge pot ser, o el pla de gestió, o jo diria més aviat, siguent realista, l'embrió del pla de gestió del dossier de candidatura. Uh-huh. Per això Prioritat ha col·laborat i ha participat en els tallers que s'han fet per la Carta del Paisatge i ha proposat als redactors de la carta un preàmbul molt específic i molt concret que emmarcaria tot el que ve després de la carta del paisatge. No sabem encara si s'acceptarà tal com l'han proposat o què. Però en principi el que sí que és cert és que són dues coses que caminen juntes i que es troben, s'han de trobar, i que una dona sentit a l'altra. Per tant, són dues coses diferents. La carta del paisatge, a més, surt de les institucions, i lo de la candidatura de prioritat en principi surt de la societat civil.
Sembla que tenim la primera trucada del dia, els demanaria que si es poguessin col·locar els altaveus. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots, senyor Gaspar.
Digui'm, Gaspar.
M'he fet pesat, però doncs avui, l'hora bona, Roser, Bernet, senyora Rosa, per tot el que heu explicat, sí, em dol molt, que el Priorat és molt estimat, però la gent del Priorat no apreciem el que tenim. Som secs, i ens falta una persona que sàpigui anar al davant i ens arrossegui a fer una bona comarca. I ens tenen per molt poca cosa fora d'aquí. Encara que n'hi ha que ens reconeixen, però no ens tenen pel que ens mereixem. Ara, som nosaltres que ens ho perdem, eh? A veure si entre tots tirem una mica més endavant, i una abraçada a tots. Bon dia, tingueu.
Dia, gràcies.
Moltes gràcies, Pa, per la seva aportació. Lideratge, falta lideratge al Priorat.
Gràcies, Gaspar, primer que tot. I jo crec que això que dius tu de que no se'ns reconeix i tot plegat, això està canviant, i està canviant aquí dins a casa nostra, també. El que passa és que és allò de l'ampolla mig plena i l'ampolla mig buida. I nosaltres tenim tendència a veure sempre la mig buida, perquè som així, ens han fet així, i es forma part de la nostra identitat, diria gairebé comarcal. Jo penso que tant en l'interior de la comarca com fora, com deia abans, això està canviant, més a fora que aquí. Això també és veritat, per això l'ampolla mig plana, perquè a fora comencen a veure l'ampolla mig plana. Per tant, ens hem de posar d'acord. A lo del lideratge, jo sóc de tendència més assembleària i penso que no és una persona que ha de conduir ningú enlloc, sinó que som tots junts que hi hem d'anar. I com que hi ha molta feina a fer, però moltíssima, doncs n'hi ha per tots els gustos. I per tant, doncs cadascú pot triar la que li ve de més de gust de fer, perquè clar, perquè si la fas només per obligació, tampoc no avances. I t'acabes cremant i t'acabes cansant. És a dir, que hem de saber conjuminar, diguéssim, feina amb xalar. I d'això es pot fer. I per tant, doncs, jo l'únic que m'agradaria, diguéssim, el que m'agrada és que això, vull dir, que la gent s'impliqui.
Tornem a prioritat, però abans tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia, sóc l'Àlex Cazorla, d'aquí Falset.
Digue'm, Àlex.
Hola, mira, jo marxo una mica del tema, el que passa que, bueno, és l'únic moment que m'ha anat bé per trucar, i, bueno, jo cada any fem una campanya de Viu el Nadal a Ràdio Falset, llavors nosaltres el que fem és repartir unes 140 cartes, anem a Correus, portem les 140 cartes, que són per establiments i empreses de Falset, no? Llavors, jo havia sortit per les botigues a veure si doncs, la gent volia fer la campanya aquesta del Nadal i tal, i m'ha trobat amb la sorpresa de que molts establiments no havien rebut la carta. Llavors era fer una queixa una mica al funcionament de Correus, no? L'altre dia vaig sentir el senyor Xavier Salamartín en un programa de ràdio que deia que hi havia moltes retallades amb sanitat i moltes coses d'aquestes, i que en canvi ens haurien de plantejar, evidentment ja ho vull fer fora ningú del seu lloc de treball, no?, si Correus era viable o no avui en dia, no? Vull dir, Correus va muntar el seu moment, però avui en dia, amb internet, SMS i paqueteria privada, potser podem prescindir una mica, no?, de Correus, i més si no es fa el servei que es desitja, no? Nosaltres també, com a experiència així aquí a la ràdio, vam enviar una factura a Móra d'Ebre, i llavors l'adreça que vam posar era una clínica veterinària i potser vam posar Comarques Catalanes 57 i era Comarques Catalanes 58 i al cap de tres mesos, se'ns va retornar la factura. Total, que al final vaig decidir portar-la jo personalment, no? I fa dos o tres anys, o quatre, fa uns quants anys, vam anar a Correus i l'oficina estava tancada i vam tirar les 140 cartes o 150 a fora a la bústia. Llavors, no repartien aquestes cartes, em vaig anar a queixar i també se'm va dir que, clar, que 140 cartes les han d'entregar amb mà a la ventania. Aviam, nosaltres paguem un segell i les podem tirar perfectament, no?, a la bústia. I avui també he anat a Correus. He anat perquè dic, escolta, m'he posat amb el tema aquest de les Nadales, he passat per establiments, per exemple, davant mateix hi ha un bar i no han rebut la carta, davant, és creuar la acera i donar una carta. PC Priorat m'ha dit que doncs, la carta l'han tirat al vidre del costat, quan el sobre posa PC Priorat, i bueno, són establiments, vull dir, no va a noms personals, no, aquestes cartes. No sé, queixem una mica del servei de Correus. Res més.
D'acord, doncs, gràcies, Àlex.
Vinga, gràcies, adeu.
El professor Salai Martín fins i tot ha arribat a dir que... Sí, ha arribat a dir obertament que es tregués el servei de Correus, perquè ell entenia que en les comunicacions electròniques doncs ja no tenia sentit un servei com aquest. I també de Correus, no en el sentit de Ràdio Falset, també hi ha hagut molts problemes en el vot per correu d'aquestes passades darreres eleccions. Hi ha hagut moltíssims problemes.
Jo no hi estic d'acord.
Jo tampoc.
Una cosa és que es vigili i que funcioni Correus, l'altra cosa és que tot s'hagi de fer per correu electrònic. Hi ha molta gent, i gent d'una certa edat, que actualment no en tenen ni en tindran d'ordenador. Aleshores, perquè ha de deixar de funcionar Correus?
És que no ho entenc. La manera que s'ha de dir quan una cosa no funciona, la suprimeixo.
Exacte.
No sé si és la manera.
No és ben bé que no funcioni. És que hi ha una alternativa.
Però no hi ha una alternativa per tothom.
No.
Clar que no. Ni serà mai. Vull dir... És que això és tindre el cervell trencat completament.
Teòricament és un servei públic. Per tant, el que s'hauria de fer és mirar que el servei públic, com anys enrere, no sé quants, però anys enrere doncs funcionava la mar de bé.
Exacte.
Jo, a nivell particular, doncs arriben cartes al cap de no sé quan, i si me posés massa a nivell d'entitat com a centre d'estudis, doncs vull dir, això ja és una disbauxa. Perquè doncs te les porten en un lloc, te les porten en un altre, clar, com que és quartera 1, llavors del Consell, és a dir, allà dalt no les porten, vull dir, bueno, en fi, molts problemes, però en cap moment s'ha de suprimir, i menys sigui en un servei públic, que aleshores doncs se pot fer servei, o sigui, se pot utilitzar per la major part de gent, i és el que diuen ells, és a dir, no tothom té, o no tothom està obligat a tindre un correu electrònic o un...
I si hi havia 30, si hi havia 30 empleats, doncs que n'hi posin 10, si hi ha menys feina. Però vull dir,
que es controli, que es controli, igual com una empresa...
El senyor Sala Martín, vull dir, la privatització és el seu, vull dir, això és un altre tema ja.
Vull dir, és el sistema que s'utilitza avui dia, és dir, això no funciona, per tant, privatitzat, i d'aquesta manera es farà creure. No, el que s'ha de fer és mirar que les persones que estan al davant de llocs públics aquest,
o potser, doncs, bueno, potser d'aquí 20 anys, potser sí, d'aquí 20 anys se podrà suprimir, però de moment jo penso que no es pot suprimir.
Aviam, això està clar, només cal mirar el volum de correus, o sigui, el volum de cartes i el volum de coses que es fan. Vull dir, si ara anés a l'oficina es veuria doncs, que el volum és considerable, no és, aviam, no és solament la transferència de diners o com a caixa postal o que sigui, sinó com a utilització i esforç important.
El que passa és que jo penso que hi ha com una mena de no ho sé, de tendència a que els serveis públics es valora la seva eficàcia o eficiència en termes estrictament econòmics i no de servei públic. I això ja va passar amb la Renfe, això passarà amb moltes altres coses, i per tant, clar, si només ho valorem des d'aquest punt de vista, evidentment anem a la privatització de tot.
És un sistema
de
tot.
I tornarem, perquè crec que el president del govern català aquesta setmana ha dit alguna cosa que anava per aquí, i sembla que tenim una altra tocada. Bon dia, en què parlem?
Jordi, torna a ser l'Àlex, un moment.
Una altra vegada?
Sí, home, perquè potser no ha quedat ben clar. Aviam, jo no vull que suprimeixi, Correus. I no he trucat per dir Correus fora, ni defensar el senyor Sala Martín. Només dir que Correus funcioni una miqueta bé.
No, això estem totalment d'acord. És un autèntic desastre. Només jo també sóc víctima d'això, sí, sí, sí. Però...
No, ja està bé, que hagi
utilitzat... Hem d'exigir que funcioni com Déu mana.
Que s'hagi utilitzat la ràdio, doncs que la millor doncs, això era Vox Populi, i la gent doncs, no tenia consciència, doncs, bueno, doncs que hagi utilitzat un mitjà com aquell que diu semipúblic o públic, per entendre'ns, que bueno, doncs, protestés referent amb això.
Sí, llavors, aviam, jo crec que, clar, hem arribat amb una crisi, no?, com hem arribat, però és que, clar, jo parlant amb aquest tema de Correus, una ex-treballadora de Correus m'ha dit no funciona bé, diu, mira, diu jo... Jo vaig estar treballant a Correus i fent una hora i mitja al dia, el mes que vaig cobrar menys vaig cobrar 800 i pico i el mes que vaig cobrar més va ser 1.400.
Clar, sí, bueno, però a vegades...
Com funciona això?
Però és que a vegades en funció dels diners tampoc és a dir, ja. És a dir, tant si cobres 8 com 10 com 15, és a dir, la feina s'ha de fer ben feta.
Sí,
i llavors...
però és abusiu, no?, aquest sou per una hora i mitja al dia, crec jo. Vull dir, que s'ha estat despilfarrant molt diner públic, no? I molt...
Sí, home.
I hem arribat on hem arribat, potser, no? Bueno, tot suma una mica, no? Uh-huh. I només aclarir això que no estic d'acord amb la desaparició de Correus, sinó que funcioni una mica millor. I una altra cosa, vull agrair doncs, als establiments de Falset doncs, que col·laboren amb aquesta campanya de Nadal de la ràdio, que bueno, les expectatives que teníem a mi de ràdio eren de que doncs, enguany era un any fotut i tal, no? I a veure què passaria, però jo he sortit avui a donar un tomb i la resposta ha sigut bastant bona. Per les poques persones que he anat a veure, doncs, ha estat bastant bona el que és doncs, la campanya aquesta de la ràdio, que ja fa més de 15 anys que portem a terme, i bueno, a veure quants anys més podem aguantar.
Home, com a mínim que no passin com a TV3.
Bueno, ja...
Vale, o les expectatives que diu que ha de passar.
Gràcies per deixar-me aclarir aquesta cosa.
Gràcies, adéu. Àlex, per haver participat.
Bueno, que anem a la privatització, això suposo que tothom ja ho té clar, suposo, no? Quan s'acabi aquesta legislatura...
És el sistema més pràctic. Això no funciona, per tant, que hi hagi amb algú que estigui al darrere. Bueno, però és que llavors no és solament el funcionament, és tot el que hi ha l'entrellat al darrere.
Quan s'acabi aquesta legislatura, poques escoles públiques quedaran, Quedaran totes concertades.
Clar, i és el sistema, doncs, que d'aquesta manera, doncs, la despesa pública escoles... baixa de no pressupostos i és un sistema doncs, que queda molt bé a l'hora de damunt dels papers de posar, doncs, mira... Això costa menys perquè això doncs, ho s'ha privatitzat, però llavors els efectes de la gent referent al privatitzat també s'han d'estudiar i no crec que siguin massa favorables.
Anava a preguntar per les conseqüències de les eleccions del passat diumenge, però que ja estan a l'ordre del dia. Entenc que, sobretot després de la intervenció del president de la Generalitat el passat dimarts, després de la reunió de govern, anunciant més sacrificis de cara al proper 2012, és a dir, pressupostari del 2012, que semblava, igualment jo vaig entendre, que ja seria... que després d'aquest potser les coses serien una miqueta diferent.
Jo vaig...
Bueno, hem de passar al 2012.
Jo vaig pensar que començaria rebaixant-se el sou ell. Diria, a veure, què passa a tothom? Amb 3.000 euros, amb 2.000 euros...
No deixa de ser funcionari, ell.
S'han tret, crec, una paga extra, va ser...
Aviam, del 12, amb aquestes coses, del 2012. Jo el que veig és de que vull suposar que al darrere tot això hi ha un estudi econòmic. És a dir,
tant,
amb, el sentit, amb el sentit de... No estudi econòmic concret...
Però segurament que no és el que faries tu.
Ah,
no.
Val. Clar. És a dir, mira, si rebaixem això tindrem aquests diners, bueno, però has de mirar les conseqüències que això comporta. És a dir, comporta de treure una persona amb un servei que funciona o no funciona. I estic d'acord que revisin els serveis, que a la millor doncs, hi ha serveis X, no ho sé, ara no estem al cas per allò, doncs que a la millor en comptes de dues persones amb una pot passar. Però hi ha altres serveis. Aquest dia estàvem parlant per la televisió, no sé quin lloc, no sé si és aquí a Catalunya, però bueno, això és en termes generals, de que hi havia diverses branques d'investigació que s'havien d'anar tallant.
I tant.
Bueno, per tant, no crec, al meu parer, no crec que sigui aquest el sistema de retallades. Hi ha altres, probablement, en defensa.
No, segur que no haguessin fet igual.
Altres coses d'aquests que queden molt sutils i que aleshores doncs, hi ha una explicació dubtosa de la finalitat, de que es podrien segurament suprimir abans que altres.
Bueno. Jo com que penso que això de la crisi és una... No diré que és una camama.
Quasi.
Però... És la manera d'aprofitar la conjuntura creada per ells mateixos, perquè la crisi, deixem-nos d'històries, no és que no hi sigui, perquè hi ha gent que la pateix molt, però ha estat provocada. Jo penso que ha estat provocada i ha estat provocada per canviar, per resituar tota una sèrie de coses perquè els de sempre continuen tenint els beneficis que han de tindre. I, per tant, la manera doncs, és muntar el que han muntat. I que, a més, és això, en qui afecta? I en quins països, primer? És global, però és realment global. Perquè ja que la tenen perpètua, ja la tenien abans que algú decidís que ara tocava, no? I, clar, a partir d'aquí, doncs, amb aquesta bombardeig constant des que ens aixecàvem al dematí, constant, tot s'hi val, a partir d'aquí tot s'hi val i tot està justificat en bares d'aquesta crisi. I a més, fet de tal manera que el que crea és un sentiment d'impotència que fins i tot anul·la la capacitat de reacció de la gent. Jo el que no entenc i no entendré mai és que com més malament estàs, més pugin els partits de dreta. Però sí que s'entén. Vull dir, jo no ho entenc, però s'entén per aquesta capacitat de manipulació que els mitjans de comunicació els primers... I després tota la classe política en general, salvant honroses excepcions, vull dir que llavors creen un sentiment de pànic, de salvis qui pugui, i espavil, i a partir d'aquí, i això, i clar, llavors les reaccions, com ara les reaccions dels indignats i altres moviments, vull dir, costa de que tinguin continuïtat, de que tinguin coherència i de que el dia a dia es vagin veient coses. Però s'estan fent coses. El que passa és que això ningú no en parla. Només et parlen d'això des que t'aixeques al dematí fins que te'n vas a dormir. I si obres la caixa dels trons ja no en parlem. Jo ja tinc per sistema no obrir-la últimament. Però és un bombardeig constant. I això és l'excusa perquè mos ho colin tot. I aquí i tothom a callar. Perquè clar, com que si no saps, la setmana que ve tindràs feina.
És aquí.
Sembla que és tenim una altra trucada. Bon dia, què parlem?
Bon dia, torno.
Gaspar, una altra vegada.
Home, claro.
Avui tenim dos repetidors,
Si l'Àlex hi torna, jo també.
Vale. Avui li passo, cosa, Avui li passo.
Lo... Correus, havia de ser sagrat. Fer la camsa, lo reparto dels petrolis nacionals, havia de ser sagrat. I tot el que és de cara al poble desapareix. Ara, los entremitjos, los que sobren, els subdirectors i subsecretaris i punyetes i més punyetes, els que es foten els quartos, aquests se foten els quartos i mos foten a tots. I si no es fot una esbandida de tot això que no està de cara al públic, que només xupen, no en sortirem. Hem de sortir de zero i a veure si ho arreglem tot ben arreglat. I tot el que sobra s'ha de fotre al carrer. A veure si d'una ne sortim. Ara, el diumenge passat havia d'anar tothom a votar i principalment els indignats havien de presentar una candidatura amb tot el coratge del món i dir ja n'hi ha prou, i no ho han fet. Animo.
Gràcies, Gaspar. Home, el priorat la gent va anar a votar, eh? Estem parlant d'un 68,17% de vots, només un 31,83% d'abstenció. La gent va anar a votar.
Sí, el que passa que
i va haver molt vot de càstig al PSOE, això també.
Amb una llei electoral que està feta perquè cap d'aquestes possibles alternatives arribi en lloc. Vull dir, clar, i qui ha de canviar la llei electoral són els que guanyen, per tant no la canviaran mai, i és un cercle viciós, i a vegades per trencar els cercles viciosos, doncs continuar donant la volta, doncs cansa. Exacte, però un altre tema.
Fixa't bé que hi ha un partit que ara és del vot blanc.
Escons en blanc.
Escons en blanc, vull dir. M'entens? Bueno, naturalment que s'ha de canviar des de dins. Los indignats, és a dir, per molta... Inclús d'aquesta gent indignada, doncs hi ha una part que també va anar a votar i aleshores va decidir cap aquí o cap allà. Però és que canviar-ho és el que deia la Roser, és a dir, aquestes coses s'han de canviar damunt de la taula, no es poden canviar en cap més puesto. I els que decideixen damunt de la taula, doncs sempre, en aquest cas, són els mateixos. Els mitjans de comunicació van amb tota la campanya i tot això. Naturalment, el govern doncs, ho va fer mal fet. És a dir, si ho hagués fet ben fet, doncs hauria guanyat. Però com que ho va fer mal fet...
És que és una llei que, partit que agafa crisi econòmica, partit que cau en les eleccions.
Però a part d'això, doncs, és el que deia ella, és a dir, bombardejaven dient doncs, que majoria absoluta, doncs un tant per cent, segur que vist això o sentit això, doncs va quedar impregnat d'aquesta situació. De totes maneres, els vots en blanc van augmentar de les últimes passades... Los vots sí, van augmentar, em sembla que
els
van ser
d'un...
Los nuls també, vull dir, gent que està emprenyada i d'això, i l'abstenció també. I naturalment va pujar, en aquest cas el PP, que generalment tenia entre 20 i 30 aquí, se'n va anar cap als 120, me sembla, o 100 i algo.
El Partit Popular es va emportar un 8,98% en tot el priorat, eh? Estic parlant de dades de comarcals, no de Falset. Parlem dels escons en blanc. En tota la nostra comarca es van emportar 51 vots que, clar, diguéssim que si ho mirem a escala en altres comarques seria molt poqueta cosa, però és que estem parlant de que es situa com a la sisena força més votada. Davant de Pirates.cat, del PACMA, per exemple, dels anticapitalistes, Plataforma per exemple, Catalunya, etc.
Aquí Falset van augmentar els vots en blanc gairebé 50%, de 10 i pico que n'hi havia cap a 20 i pico en aquestes últimes eleccions. Aleshores, doncs, també hi ha una part de gent.
És que és un sistema pervers. És pervers perquè els vots, a segons quines opcions, petits, si no arribes al 3%,
més valor que
llavors el que fan és es reparteixen entre les forces majoritàries. Per tant, això és pervers. Vull dir, és que no, vull dir, l'abstenció tampoc no en fan ni punyetero cas. Vull dir, el dia que només voti
no
el 20%,
compta.
Els hi és absolutament igual. Mm-hmm. Ells se senten plenament legitimats per fer el que sigui.
Sí, perquè la regla només
que,
és referent...
No, per això, vull dir, això grans, és el sistema electoral és senzillament una presa de pèl.
Hi ha una qüestió secundària, totalment secundària. Estem entrant els darrers 10 minuts de la tertúlia, però que pensant l'altre dia...
De tota manera, jo voldria.
Quan quedin 5 minuts, sí, jo també tinc una qüestió pendent per a vostè, senyora Bernat. Hi ha un tema que és que el Ramon Aleu no s'ha presentat aquesta vegada i amb ell, o sigui, sense la presència del senyor Aleu, la presència del Congrés ja, crec que no hi ha sigut, gairem mai. Al Senat desapareix amb el senyor Aleu i al Parlament de Catalunya tampoc no hi ha ningú de la nostra comarca. Sí, és una qüestió secundària, però trobeu que influeix el fet que no hi hagi ningú del priorat?
Ha influït fins ara. Uh-huh. Aviam, no estic dient que hagi fet bona feina o sense bona feina, i és difícil que el Senat, doncs, un de la comarca del Priorat pugui demanar alguna cosa referent a la comarca, no? Perquè a més me consta, doncs, que el Ramon en aquest cas, doncs, tenia algunes papeletes una mica importants dins la situació, o siguin els òrgans directius, uh-huh, econòmics de Madrid, no? Però doncs, bueno, aviam, del que es tracta és de que es mira, aviam, si la comarca s'ha ressentit o no s'ha ressentit amb els càrrecs. Hi ha un altre càrrec, que és Puigeu, el
secretari de...
Medi Ambient i d'això, doncs, bueno, doncs, si es va estudiant, probablement se trobi alguna situació en la qual doncs, se n'hagi beneficiat, que és més probable aquest que no pas que estiguis dins el Senat o el d'allò.
De tota manera, bueno, el plantejament de dir si hi ha un de la comarca, nosaltres m'ho hem de beneficiar perquè n'hi ha un de la comarca,
tampoc, o almenys tampoc estigui, no trobo que sigui representada.
Que sigui. A veure, el
no,
pes...
Però és que no representen la comarca.
Ja, però... No.
L'existència i que se'ns tingui en compte a l'hora de fer polítiques, jo penso que no passa tant perquè hi hagi concretament una persona que sigui originària o que sigui d'aquí que estigui allà, sinó perquè aquí siguem presents, i siguem presents de manera activa, i vull dir, si ho som, vol dir, jo sóc molt, amb això sóc molt, molt obsessiva, potser, però jo penso que és el dia a dia i és la gent, vull dir, els seus representants faran una cosa o faran una altra en funció del que digui i faci la gent. Perquè si donem un xec en blanc, hi hagi qui hi hagi, dependrà molt de la persona, i llavors ja som al cap del carrer. Per tant, és el dia a dia de cadascú, i amb aquesta història, i això i torno a enllaçar amb el que parlava de prioritat, per això pensem que un projecte d'aquest tipus ha d'implicar la gent, l'ha d'implicar de manera activa, i si aquí estem implicats, i si llavors som capaços de fer un dossier com Déu mana, doncs la força que tindrem serà molt més important que la que podríem tindre si només vingués d'una institució. Uh-huh. I perquè, a més, a part de la força que podem tindre de cara a la UNESCO i als inspectors o avaluadors que vindran, vull dir, és una oportunitat de plantejar-nos nosaltres també una manera d'entendre la vida en aquesta comarca. Perquè el paisatge, vull dir, parlar del paisatge, el paisatge cultural, no és només una cosa, diguéssim, estètica. Vol dir, per mi, és no només estètica i no només econòmica. Vull dir, si el progrés econòmic no té al costat un progrés no igual, sinó superior a nivell de valors culturals i de manera d'entendre la relació que tenim nosaltres amb el nostre entorn, i aquí parlo de temes ecològics i parlo de temes de respecte, a l'entorn natural i humà, no m'ho servirà de res.
Sí, però això és molt difícil.
Oh, està clar que és difícil.
I més, avui dia, que l'excusa sempre està clara de que com que hi ha
però
crisi...
Precisament per això, avui dia encara té més sentit. Clar, això és clar. El que va dir també el Rafael López a la taula rodona que va moderar.
Té més importància.
Que m'he descuidat de dir que una va ser moderada pel Rafael López Montner, que tots sabeu que és aquell fotògraf que fa aquelles fotos tan xules del Priorat, i que coneix el Priorat més que molts prioratins. Sí. I la segona la va moderar el Joan Baquer, que coneix també un altre àmbit de la comarca, diguéssim, que és la part més socioeconòmica.
Jo no volia que sortissis d'aquesta tertúlia sense contestar una pregunta. Sempre estem dient que estem a punt d'arribar a una meta, que això ja arranca, però sembla que no acabi d'arrencar. A on estem a dia d'avui?
Fa 4 anys que ha arrencat, primera.
Vale.
El que passa és que no fem cap rally. Aleshores, actualment estem ja sortim, diguéssim, de la closca estrictament del territori. Després d'aquests passos que us he dit del Consell Comarcal i el Consell d'Alcaldes, tenim l'acord de la Diputació de Tarragona també de donar suport. I ara hem de veure com se materialitza. La Núria Cribiller, que és la diputada provincial actualment, va dir obertament el dia de la presentació a Escaladell que la Diputació, a part de l'acord formal que ens dona suport, està estudiant la manera de com això es pot materialitzar. Tenim pendent una reunió amb ells. Però tenim ja data per dues reunions més. La primera el dia 1 de desembre, és a dir, la setmana que ve, al Parlament de Catalunya, amb un representant de cada partit polític. Hem demanat una reunió amb tots junts, perquè volem que quedi clar que no és un projecte partidista, ni permetrem que ho sigui, sinó que volem que sigui un projecte de territori. Per tant, tots, si després volem fer carreres a veure qui ens ajuda més, no ens hi posarem. Però volem que els diputats, diguéssim, representants entre totes les cometes que vulgueu del territori més proper, de la demarcació, es posicionin a favor del projecte i que dins el Parlament doncs, facin el que creguin que s'hagi de fer, des de presentar una moció perquè s'aprovi per unanimitat, com va ser el cas dels castellers, o que es visualitzi. I després, el dia 5, és a dir, al cap de 4 dies, el dilluns del pont, tenim una entrevista amb el director general de Patrimoni al Departament de Cultura, amb el senyor Joan Pluma, que és, diguéssim, l'encarregat de rebre aquest tipus de propostes, les propostes que vagin cap a la UNESCO, i és el que ha de portar la nostra candidatura a Madrid, a la Direcció General de Patrimoni, que és qui inscriu la candidatura a la llista indicativa espanyola i que després, quan li sembli oportú, la presenta a l'UNESCO. És a dir, que de moment tenim aquestes dues. I a la vegada, allò que deia dels tres fronts, estem avançant, estem a punt de signar un conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans perquè ens han de fer la part de toponímia. Estem també hem de signar un conveni també amb la Rovira i Virgili. I estem també amb la gent de la Universitat Autònoma que fan els workshops del paisatge, etcètera.
Molt ràpidament, perquè ja estem a punt d'arribar al nostre temps, la setmana passada comentava la Rosa i el Miquel, crec que fins i tot va ser jo qui ho va dir, el tema del resultat electoral pot condicionar la proposta catalana, la proposta priratina?
No hauria de condicionar-ho. Els estaments aquests del patrimoni poden canviar persones, i és possible que canviïn persones. El que passa que acostuma a ser bastant tècnic. Això pel que fa a l'avaluació intrínseca de la capacitat d'èxit de la candidatura. Després, evidentment, sí que pot condicionar el fet de que a l'hora de triar es triï una candidatura o una altra, i evidentment és catalana la candidatura, i això pot... Però bé, no ens preocupa.
No ens hem d'arronsar.
No. A veure, si la feina es fa ben feta, vull dir, és... Bueno, és difícil que...
Veurem, seguirem molt, molt, molt pendents del desenvolupament d'aquesta candidatura. Agrair a la Rosa Bernet, que avui ens hagi acompanyat en aquesta hora del vermut, també a l'Anton Vidal, a la Rosa Gairal, i a l'Àlex i al Gaspar, que ho han fet via telefònica, com no, al Jordi Borja, que avui, segurament, quan s'acabi aquest programa, em renyarà perquè no he dit els telèfons. Ja ho sé, Borja, se m'ha oblidat. I com que han trucat per si sols, doncs és allò de que no hi pensa. Tranquil, la setmana que ve ja ho diré. Ens retrobem dissabte vinent, ja ho saben, aquí a l'Hora del Vermut, a Ràdio Falset. Que passeu bon cap de setmana i bona fira. Adeu.
No, sí, no.